Aquest matí han començat les rebaixes d'estiu, tot i que la majoria de petits comerços no han obert les portes al sector, està debatent sobre si s'hauria de modificar o no aquest període de temporada de rebaixes. Estem seguint aquest començament de les rebaixes estiuenques amb una unitat mòbil a la ciutat de Barcelona. Montse García.
El secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya i de la Confederació Espanyola del Comerç, Miquel Àngel Fraile, ha anunciat que la Confederació Espanyola està elaborant una enquesta per tal de saber què opina el sector sobre la necessitat de replantejar-se els períodes de rebaixes. Fraile explica en què consistiria aquest replantejament.
Bé, consisteix en aquests moments a veure si hem d'anticipar en el calendari o hem de retrasar o hem d'escurçar els dies d'obertura sota el fenomen de les rebaixes. Veure si els terminis són els adequats i sobretot per posar en valor davant del consumidor que les rebaixes autèntiques són aquelles que es fan amb els productes de la temporada.
La Confederació de Comerç de Catalunya calcula que els catalans ens gastarem entre 150 i 200 euros aquestes rebaixes i que les vendes pujaran respecte a la passada temporada entre un 5 i un 7%.
Com us dèiem, aquest començament de rebaixes també ha obert un debat sobre si cal replantejar-se el que és l'existència de productes específics per les dates o l'existència d'outlets amb botigues amb roba de temporades anteriors, tal com confirmava avui al matí a Catalunya Ràdio el secretari de la Confederació de Comerç, Miquel Àngel Fraile.
Tot aquest debat, fins i tot si les rebaixes han de començar, durar 2 mesos o 15 dies, s'han de retrasar o avançar, és el que ara, en aquest moment, nosaltres estem mitjançant una enquesta coneixent l'opinió del consumidor i del comerciant nostre per tal de que puguem plantejar-nos una regulació, una ordenació que sigui el més efectiva i el més positiva per tots plegats.
Doncs d'aquest i també d'altres temes en parlem ara a l'espai que encetem. A Catalunya Informació és l'hora per l'entrevista. Avui amb el Ramon Montserrat. Bon dia, Ramon.
Hola, bon dia. Doncs al telèfon el conseller d'Innovació, Universitats i Empresa. Josep Huguet, bon dia.
Bon dia.
No sé, ha tingut l'ocasió d'escoltar mentre esperava la informació que estàvem donant sobre rebaixes.
Sí.
I és del seu ram, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí.
La pregunta és, com que hem notat aquest matí doncs, que moltes petites botigues doncs, no han obert, han optat per deixar-ho per demà dilluns perquè es queixen que és festiu. Li preguntava si el seu departament té potestat per poder optar per traslladar a l'endemà a un laborable el dilluns l'obertura o el començament de les rebaixes perquè a les passades rebaixes d'hivern així ens es va fer. Ara l'estiu no, en canvi.
Sí, però és que això no té molt a veure amb les rebaixes, això és casualitat. És a dir, segons la normativa vigent, s'han de col·locar durant l'any 8 festius per obrir, no? I llavors es va consultar, això sempre es fa a l'entorn del novembre, desembre, es va consultar, com es fa sempre preceptivament, doncs, els representants dels empresaris de comerç, i per mutu acord, tot i que sempre un consens total no hi és mai, doncs es va decidir quines eren les 8 dates de l'any. I dues d'aquestes dates festives s'han fet amb rebaixes. Una va ser el 14 de gener, en plenes rebaixes d'hivern, i l'altra, en aquest cas, va coincidir amb el primer dia possible de rebaixes d'estiu. No? Per tant, igualment s'havia de col·locar un dia festiu, no en repeteixo, per tenir-ne 8 al llarg de l'any, i aquesta vegada ha coincidit. Per tant, jo entenc que també, com si algú tingui petit, en alguns casos, si considera que el diumenge no li és favorable, doncs té tot el dret a no obrir. Vull dir, però això és està a formar part de la llibertat. No?
Una altra pregunta relacionada amb la data, en tant que avui comencen les rebaixes, tècnicament avui també es considera que comença la temporada d'estiu, la temporada turística, volia dir. Quines són les previsions del seu departament?
Bé, doncs de moment les dades que hi ha del juny són bones. De fet, tenim la primera quinzena de juny, que són les dades contrastades. S'han pujat 5 punts d'increment en relació a l'any anterior, amb una ocupació pràcticament del 70% no, dels hotels catalans. No? Els càmpings també registren una ocupació mitjana superior a l'any passat i també pel que fa al turisme rural i als apartaments. És a dir, que en general es nota, si més no, si parlem de juny, un increment en relació a l'any anterior. Jo crec que ens mourem, pel que sembla, però no es pot mai dir perquè cada cop més la gent decideix les vacances més a última hora, però dona la sensació que la tendència serà similar a 3 anys, i l'estiu pot créixer perfectament entre un 1% i un 4%, i en canvi, allà on es produeixen els grans creixements, que per mi és el millor de tot el que està passant a Catalunya dels darrers temps, és en l'època quan es considerava temporada baixa, és a dir, a la tardor i a la primavera. De manera que això ens està provocant un fenomen que anomenem la desestacionalització del turisme. Això significa que té conseqüències molt molt, molt bones, que és, per un cantó, tenim empreses obertes al llarg de tot l'any, per tant, empreses sòlides, que a la vegada poden tenir personal fixe i molt més qualificat que no pas si és un personal de temporada que a vegades dona un mal servei i té unes condicions laborals menors. Per tant, jo crec que estem avançant en la bona direcció.
Conseller, la setmana passada van acabar les proves de selectivitat. Jo li volia preguntar precisament sobre la valoració que se'n pot fer ara, potser que ja se'n coneixen una mica, no només les notes, sinó també una mica l'encaix d'aquestes proves. Des del seu departament, per exemple, com es valora dades, com que les notes en general han baixat, o que potser que el català va pitjor que el castellà?
No, això, jo crec que hi ha unes oscil·lacions estadístiques que, esclar, el que és impossible, seria, vaja, és matemàticament impossible, és que cada any totes les assignatures quedin arrenades al mateix nivell i que, a més, un any s'assembli exactament com una gota d'aigua a l'altra al següent, no? Llavors hi ha unes oscil·lacions que són francament ridícules, és a dir, per exemple, el tema castellà-català portem tota una colla d'anys, excepte inicis del, no, finals dels 90, que realment hi va haver algun moment que hi va haver una certa alerta perquè se sortia amb una nota de suspens i es van fer maneres de modificar, segurament era un tema d'exàmens massa difícils. Portem uns quants anys en què les oscil·lacions són de dècimes i quan un any és el castellà està per davant, l'any següent passa el català per davant, és a dir, això no té molta importància. El cas de les matemàtiques, que aquest any s'ha alertat molt, és un cas similar, és a dir, portàvem segurament massa anys amb uns exàmens que es considerava que eren excessivament fàcils, i llavors doncs, aquest any s'ha collat una mica més i s'ha notat. A partir d'aquí, malgrat tot, el percentatge general d'aprovats es mou entre el 85% i el 90%, que és un alt percentatge de gent que supera les proves d'accés universitari. Per tant, no hi ha cap mena de motivació d'alarma, estem davant de la normalitat total, no? I una altra cosa és si llavors des d'ensenyament secundari doncs es creu oportú fer alguns retocs en la mesura en què hi hagi alguna assignatura que es consideri que pot coixejar una mica més, no? Però això ja forma part de la reforma dels batxillerats que anirà arribant, i quan arribin haurem de canviar les proves d'accés. Nosaltres ara estem fent les proves d'accés en funció del batxillerat que tenim ara, i la veritat és que estem dintre de la més plena normalitat. Pràcticament 9 de cada 10 estudiants arriba a la universitat, per tant això és un èxit.
I un cop arribat a la universitat, bé, segons la nota poden triar allà la universitat o el que volen estudiar. Però la pregunta que li adreço és, creu que els estudiants trien allò que la societat necessita a nivell de professionals? Li dic perquè, per exemple, últimament tothom vol ser metge. No sé si perquè a la televisió s'estan fent moltes sèries de metges.
Sí, això li he de donar la raó. Crec que hem de millorar els sistemes d'informació a l'alumnat i als pares, sabent que l'última decisió la té l'alumne i que això a vegades el que ell sent o la moda que domina és difícil combatre-ho. Però sí que és cert que aquest país hauria de fer una reflexió sobre la necessitat que tenim de científics i de tècnics. Hi ha una tendència possiblement esbiaixada cap a un tipus de carreres més socials o de lletres, o també, que ara vostè em deia metge, doncs possiblement també està una mica més de moda, tot i que se necessiten de metges, eh? I en canvi ens trobem a faltar gent de l'àmbit de les tecnologies, ens falten enginyers, ens falten gent de ciències, no? Potser perquè no hem sabut vendre l'èpica que dona. Jo crec que la joventut busca un punt d'èpica i possiblement també caldrà fer un esforç de millorar els processos pedagògics a dintre de les carreres d'enginyeria, de manera que no sigui ja no sigui un tòpic això de que un enginyer tarda 8 anys a sortir, que això no hauria de ser així, a sortir de l'escola, no? Perquè l'enginyeria i la ciència tenen un paper fonamental. Al segle XXI, el repte que tenim davant és la sostenibilitat del model de creixement. Ningú vol deixar de créixer, ningú vol tenir cap ciutadà del món vol renunciar a les millores del seu estat del benestar i del seu capacitat de consum, però això s'ha de fer compatible amb un planeta sostenible. I qui solucionarà això són els científics i els enginyers. Per tant, aquí necessitem cada cop més a les empreses i a molts àmbits, no només a l'empresa privada, sinó a la pública, gent preparada, i això tècnicament, no? I per tant, aquí Jo d'alguna manera faria una crida, diguem-ne, no? Escolteu, les carreres tècniques tenen un impacte social importantíssim, no? I això sí que es necessita. Es necessita que la gent reflexioni una mica a veure quina demanda hi ha. Ara durant potser uns quants anys tindrem del sector públic metges i mestres, però del sector privat sobretot necessitem tècnics i enginyers, molts, molts.
Unes carreres, per cert, que fa falta potser més inversió en tant que tècniques. Precisament hi va tenir uns maldecaps no fa gaire temps respecte al pla d'inversió universitària. És conegut que ja hi ha una entesa, però ens pot avançar si hi ha data per firmar-ho?
Bé, doncs abans de les vacances hi haurà assignatura. Jo no li puc dir exactament la data, però passarà pel govern d'aquí una o dues setmanes, ha de passar per govern i en el mateix moment doncs, hi haurà l'assignatura definitiva d'aquest acord sobre el pla d'infraestructures universitàries. No? Aquest era una demanda que va quedar ajornada de l'anterior legislatura i l'únic que hem fet és aprofitar aquesta pròrroga pressupostària per negociar doncs, amb deteniment aquestes infraestructures de tipus acadèmic. Per tant, jo crec que estem a dies de tenir la solució definitiva a aquest tema.
Conseller, permeti'm fer-li ara unes preguntes per la seva condició de pertany a l'executiva d'Esquerra Republicana de Catalunya, perquè ahir mateix es va fer l'acte de constitució de reagrupament.cat, un sector crític amb la direcció del partit. Com valora les propostes que s'hi van fer? Perquè les deu conèixer, entenc.
Sí, bueno, he mirat una mica la premsa i... Bé, jo crec que Esquerra és un partit molt democràtic i transparent. Per tant, això em sembla que ningú ja li... Diguem, li sorprèn, no?, que en el partit, quan s'hagi de debatre les qüestions, es faci sense mena d'ocultisme. Per tant, és bo que hi hagi una gent que es trobin per veure cap on s'ha d'anar. Sobre les seves opinions, jo crec que són fruit d'un cert nerviosisme comprensible d'una part de militància menor, petita, perquè tot el país, jo no només passa a Esquerra, jo veig que s'estan fent corrents al Partit Socialista, que Iniciativa també en alguns sectors que qüestionen alguns dels resultats, no pas precisament gaire bons de les municipals, i fins i tot el partit últim entrat al Parlament, que és Ciudadanos, doncs també té les seves, en aquests moments els seus debats. Per què ha passat això? Perquè han passat 3 anys realment d'acceleració històrica. Catalunya, després de 25 anys d'un cert oasis calma, que això a vegades la calma no vol dir positiu, perquè a vegades no es mou res, han passat 3 anys d'acceleració on el govern va impulsar la modificació del marc legal. Una modificació que ha significat veure la reacció de l'Estat espanyol molt contundent en contra de la societat, els poders fàctics en contra Catalunya, i amb uns resultats menors del que potser en el seu moment la societat catalana i el Parlament de Catalunya havien aspirat. Això té un aspecte positiu, que és que la població crec que s'haurà adonat que en el marc constitucional ja no és possible una modificació que posi el nostre nivell d'autogovern allà on voldríem nosaltres, que era la majoria dels catalans, el 80% de les forces polítiques de Catalunya, voldrien un model federal. L'Estatut que va sortir el 3 de setembre a la pràctica era d'un estat federat. Que Espanya no està per això, i això s'ha vist. I això, òbviament, doncs, té aquest aspecte positiu. Hem obert els ulls. Ara té un aspecte negatiu, que és que, com que s'havien creat les expectatives, ara estem vivint una autèntica ressaca d'una certa, diguem-ne, en fi, disconformitat o decepció sobre els resultats. I això explica una part d'aquesta abstenció que afecta a totes les forces polítiques. Llavors és lògic que hi hagi aquests debats, és un bon moment per fer debats a tots els partits, per dir cap on hem d'anar, què hauríem de fer per resoldre aquest tema i altres, perquè hi ha altres temes que ja importen a la gent, la immigració, la globalització, són temes que s'han de posar sobre la taula i trobar solucions. I per tant és bo que els partits, fins i tot corrents crítics, doncs encapçalin debats d'aquests sempre, que no hi hagi nervis, que no ens precipitem, perquè hem de ser assenyats. Jo crec que tal com està el panorama polític, Esquerra Republicana té moltes possibilitats de créixer.
Doncs justament en aquest debat una de les qüestions que es debat és si cal o no cal un relleu a la direcció del partit i o cal separar les funcions de govern i les del partit, i vol entrar en aquest debat vostè?
Bé, això és un debat que crec que en el proper congrés s'haurà de fer, perquè és un tema bastant típic, no? És a dir, si és el model a la basca, que és sobretot el PNB, on se separa molt clarament la funció de govern i la funció de direcció del partit, És una opció que sempre Esquerra ha estat sobre la taula, però mai s'ha arribat a concluir. Fixi's que la resta de partits catalans no han fet mai això, eh? Vull dir, al contrari, més aviat ha tingut una superconcentració de càrrecs, eh? Tots recordem quin paper tenia el president Pujol de concentració, de poder, tant al govern com al partit, i no sembla pas que durant 20 anys hagi funcionat malament. Per tant, jo crec que hem de fer una reflexió serena, i jo crec que aquest no és un dels temes fonamentals, en quant a la coincidència de govern i lideratge partit. En relació a la renovació, jo crec que es pronunciarà també la militància en els propers anys. No? És evident que els que tenim una edat dels 50 en amunt vam ser els enllaços entre la generació de la resistència i el franquisme, l'última part de la resistència antifranquisme, i les noves generacions, i nosaltres, òbviament, hem de donar pas i relleu doncs a les generacions de que estan entre els 40 anys i que estan disposades a assumir tasques de direcció. Jo crec que, mica en mica, aquest fet es anirà produint d'una forma natural.
En aquest debat, no sé si explicava que ha tingut ocasió aquest matí de llegir la premsa, haurà vist una informació al periòdico, si eleccions autonòmiques 2010, Carod Rovira a Puigcercós, guanya Puigcercós.
Bé, no sé jo aquesta enquesta la fiabilitat que té o no, però en tot cas els partits, l'enquesta primera que han de passar és la interna, és a dir, pensi que vostè que Esquerra és l'únic partit en aquests moments que té un sistema pràcticament referendari, més que assembleari, és referendari, és democràtic pur per elegir els seus presidents i el seu secretari general. Per tant, tindrem ocasió d'aquí un any i escaig, en aquest procés del Congrés, doncs de veure quin suport hi ha, que jo crec que serà doncs ampli, tant a un i a l'altre com al president i secretari del partit, i quedarà per més endavant la decisió del partit de veure qui és el cap de cartell, sabent que Esquerra tothom és necessari, tothom ha de sumar, i capitals polítics tant com el de Carod com el Puigcercós han de tenir la seva funció en algun lloc o altre institucional, per descomptat. Això jo crec que ningú posa en dubte, però repeteixo que és prematur en aquests moments, que fa abans que parli la militància, quan li toqui entrar en aquesta història.
Senyor Huguet, anem acabant, però abans d'acomiadar-me voldríem tornar a un tema relacionat amb el seu departament, més que res perquè està aquí a la cantonada, és aquesta setmana vinent, sembla que és el dimecres, que comença el Fòrum d'Inversió Sidem, un punt de trobada entre inversors i emprenedors. Què ens en pot explicar d'aquesta cita?
Bé, doncs realment una cita molt satisfactòria, perquè fem com una mena de fira, no? Per dir-ho bé, una fira, un mercat d'empreses que tenen alta capacitat de creixement. Nosaltres les hem, diguem-ne, filtrat. Estem parlant de pràcticament 320 empreses amb possibilitats de rebre inversió, perquè són empreses que tenen una trajectòria de futur garantida. I a l'altra banda de la taula tindrem aproximadament uns 700 operadors del món de la inversió. La nostra idea seria que en pocs anys, en 4 o 5 anys, poguéssim duplicar les operacions d'inversió fetes a Catalunya, tenint en compte que aquí tenim molt capital humà, molt creatiu, i que a vegades el que ens falta és nervi financer. I per tant, des del CIDEM, des de l'àrea de Direcció General d'Innovació i Internacionalització, doncs estem promovent aquest mercat d'inversors amb empreses emergents, i això la prova és d'aquesta acció que fem la setmana que ve. Ja dic, en la nostra proposta, insisteixo, en els objectius en 4 anys, haver duplicat el nombre d'operacions d'inversió, que ens convé molt, perquè a Catalunya sabem crear empreses i a vegades potser ens falta aquest punt d'agressivitat financera a l'hora de fer-les aixecar el vol.
Senyor Huguet, arribem al final del temps que tenim assignat per l'entrevista. Li desitgem un bon estiu, unes bones vacances, i que hagi estat aquest migdia de diumenge a Catalunya Informació.
Moltes gràcies a vostès.
Bon dia.
Ramon Montserrat també, gràcies, bon dia. Bon dia.